13, Esports de Fons amb Aleix Muñoz.
Benvinguts a 13, benvinguts a l'entrega 76, i ja en van 76, de la tercera temporada 13. Benvinguts al programa dels Esports de Fons. 13, el programa on repassem l'actualitat del ciclisme, l'esquimó, el trail running i l'atletisme, i del triatló quan hi ha, i on parlem d'entrenament, nutrició, material, psicologia, amb tot un equip d'apassionats i apassionades d'aquest món. Un 13 on tenim també espai per la tertúlia esportiva, on coneixem a fons els protagonistes d'aquests esports, els que creuen primer la línia de meta i els que, com avui, ho fan un xic més tard, però amb moltes, moltes ganes. Perquè aquí a 13 hi cabem tots i totes. Aquesta és la casa dels apassionats i apassionades dels esports de fons. Un 13 que és producció de Ràdio Sabadell i que el podeu escoltar a la vostra ràdio de proximitat gràcies a la xarxa de comunicació local de Catalunya. I avui, a 13, l'equip habitual d'Esports de Fons Addictes, el Xavi Palaí, l'Aniol Riba i el Llorenç Esteve, i a l'equip tècnic l'omnipresent Toni González i el seu superequip de becaris. Soc l'Aleix Muñoz i us convido als propers 60 minuts a que ens acompanyeu per l'actualitat dels esports de fons, per conèixer aquells que el practiquen, per fer-lo millor, per fer-lo més segurs. Quedeu-vos amb nosaltres i compartiu i encomaneu-vos de la nostra passió. Comença l'Hora de 13. I què és el que tenim avui a 13? Repassarem tota l'actualitat que ens ha deixat aquest cap de setmana. El món del trail running, el món de l'esquimo, el món de l'atletisme i també una pinzellada del que ha passat en el món del duatló. I avui tindrem a la taula de 13 un altre Aleix, l'Aleix Calzina de Sant Feliu del Racó. Un noi que va començar amb les bicicletes i enfilant-se per les parets i per les pedres i va començar a mutar, va deixar les bieles i va començar a córrer. I quan no en tenia prou de córrer, va decidir que també volia fer un bicicleta. I quan es va fartar de la bicicleta, va decidir que podia combinar-ho tot. Avui coneixerem i tindrem el nostre heroi invisible, que és l'Aleix Calzina. Tot un heroi, des dels fogons de Masovert, ens arriba avui l'Aleix.
13. Esports de fons amb Aleix Muñoz.
Molt bones, Aleix, i equip de 13. Bé, aquest cap de setmana hem tingut una jornada de descans pel que fa al cross, i és que s'estan preparant les coses per al Campionat d'Espanya de cross per clubs que es disputarà a Sòria en uns dies. Però, en canvi, en la pista coberta i sobretot en el món de la ruta tenim noticions. Bé, per on voleu que comencem?
Per on tu vulguis. Però a què ens enganxarà més?
Pues mira, començo per la pista coberta, que així deixem el plat fort pel final. I és que a la pista coberta només hem tingut el Campionat d'Espanya Sub-23 disputant-se a Salamanca. Destaquem la medalla d'or que s'endú cap a casa la vallesana Laia Casajoana en la prova dels 1.500 metres amb un temps de 4 minuts i 40 segons, així com les medalles de plata d'Elias Rachidi de la Unió Colomenca en el 3.000 metres i el bronze per Guillem Carné de l'Igualada en 800 metres. I com vam dir fa uns dies, no és una prova de fons, però és una prova que hem de parlar. Tornem a parlar de Salem Percha i tornem a parlar de Armand Duplantis. Oh. I és que rebat una altra vegada el rècord del món. L'havia fet amb 6:17 fa tot just uns dies a Polònia. Doncs aquesta vegada l'ha pujat fins a 6:18.
I molt sobrat,
I molt sobrat, curiós, només un centímetre, no? I és que ell després ho va dir, va expressar el seu interès en reintentar-ho dues vegades més en el que resta de febrer i fer-ho a l'estil de Sergei Bubka, és a dir, centímetre, centímetre.
Bueno, bé.
Sí, així guanyarà més diners també.
Sí.
I ens anem cap al plat fort, cap al món de la ruta, i anem cap a Mònaco. La Mònaco Run 5 quilòmetres ha estat un dia de rècords a petar. World record per Joshua Kipchegei. Ja ens havia sorprès amb el campionat del món de 10.000 en pista a Doha, on va quedar campió. I és que el jove ugandès de tan sols 23 anys debutava aquest 2020 en aquesta prova i res més, ho fa amb un 12.51.
Que si no m'equivoco era bastant menys que l'última, que l'anterior.
Totalment. Primer, destacar que el ritme mig de la cursa és de 2 minuts 34 al quilòmetre. Aquí es queda. Exprimint un primer quilòmetre en 2 minuts i 31 segons. Aguanta-ho després. Doncs sí, com bé deies, és bastant inferior en el rècord anterior, i és que el supera ni més ni menys que amb 27 segons de marge establerts per Ronex Kipruto fa a l'inici d'any, fa tot just un mes i poc.
27 són molts, 27 segons en només 5 quilòmetres.
Bueno, no ho sé, vull dir, una barbaritat.
És brutal, brutal.
I total, és que això no es queda aquí, és que va haver rècord d'Europa per Jimmy Gressier, el jove atleta francès, quatre vegades consecutives campió d'Europa de cross els últims anys, en categories sub-20 i sub-23, i que estava concentrat l'últim mes a Kènia, ha batut els 13-29 de Julian Wonders, que va establir en aquest mateix circuit l'any anterior, i ni més ni menys que ho fa parant el cronòmetre en 13-18. Si fem una mica de memòria, tot just uns segons abans, acabàvem de dir quin era el rècord anterior del món, doncs igual al rècord del món vigent fins a dia d'avui. Per darrere seu, Nick Golab, de la Gran Bretanya, i Mohamed Amin El Boujagi, que també és francès, com Jimmy Gressier, també creuaven la línia de meta en temps de rècord amb 13-27 i 13-29, respectivament, que hagués sigut rècord d'Europa si no hagués estat per Grècia un altre cop. Així doncs, Mònaco se suma a la llista de les ciutats més ràpides del món per buscar els millors registres. De moment, però, només aposten per la cursa curta del fons, als 5 quilòmetres.
I del món de l'atletisme ens n'anem cap als que corren entre rocs, entre pedres i entre arbres. Arriba el moment del trail running. Arriba el moment del senyor Aniol Riba.
Bones, Aleix, bones, companys. Estem aquí una setmana més explicant doncs, l'actualitat del món del trail i aquest cap de setmana hem tingut un parell de notícies interessants. Comencem per la primera i és que s'ha disputat el Campionat de Catalunya de curses de muntanya per equips i ha guanyat aquest Campionat del Món un equip que, si fos només pel nom, no ho pensaríem pas, que és el campió de Catalunya.
No, perquè... i menys perquè el nom en si no denota que pugui córrer massa, no?
Però, en canvi, hem de dir que és el vigent campió i acaba de refermar aquest títol. I estem parlant de la cameta coixa. La cameta coixa, que podríeu dir...
Amb una sola cama.
Amb una sola cama. Quin nom per un equip de córrer, però deuen ser uns catxondos. I aquesta gent de la cameta coixa que han guanyat el Campionat de Catalunya per equips de curses de muntanya. I on es disputava aquesta cursa? Doncs la cursa dels Biberons, una cursa de 23 quilòmetres i 1.345 metres de desnivell que sortia des del Pinell del Brai, una població de la Terra Alta, un lloc on potser habitualment doncs, no s'hi facin moltes competicions, però sí que cada inici de curs, cada inici d'any, s'hi disputa aquesta cursa. És una cursa molt anomenada i ara veureu perquè els noms que hi havia són noms bastant imponents. Pel que fa a les noies, Rosa Maria Navarro, amb un temps de 2 hores 27 minuts, s'emporta la victòria. I en segona posició, Montse Martínez, amb més de 9 minuts, totes dues integrants de l'equip de la cameta coixa. En tercera posició, completant el podi, l'Anna Fernández del club Puntsicà a 10 minuts. I pel que fa als nois, fixeu-vos, primera i segona o primera i primera posició per Andreu Simón i Zeid Aitmalek, tots dos també de la cameta coixa, que van arribar amb un temps de 1.58 junts, van estar tota la cursa fent així una estira i arronsa. L'Andreu comentava que a la baixada havia de fixar-se molt bé en què feia el Zeid, perquè ja sabeu que el Zeid baixa com una cabra, però espectacular, baixa rapidíssim. Però bueno, van anar fent una mica això, el xiclet que se'n diu, i van acabar arribant junts, tots dos del mateix equip, la cameta coixa, que repetim, va guanyar el campionat per equips. En tercera posició, el Raül Brutassi, que és del club Pedala.cat Balaguer, que va arribar només 2 minuts més tard. Déu-n'hi-do per el nom de...
Sí que pedala.
Total, primera posició per la cameta coixa, segona posició per l'associació esportiva Cota 705, que de fet era l'associació que organitzava la cursa, i en tercera posició el tercer equip pel que fa a la competició, el centre esportiu Mattim. La cameta coixa, com veieu, ja sortien com a clars favorits i van reafirmar la seva condició de favorits. Això per una banda. Per l'altra banda, la cursa del cap de setmana que es disputava aquí al Vallès, que era la tercera de la Copa Vallesana, la Vallès Drag Race, una cursa, com sabeu, que hi havia 4 distàncies diferents, que va plegar amb més de 1.300 corredors i que, per tant, ja està en unes xifres bastant importants de participació. Com dèiem, la cursa gran, la de 48 km i mig i 2.200 metres de desnivell, era la tercera prova de la Copa Vallesana i ja es comença a definir bastant el que serà el guanyador d'aquesta copa. Tot i així, no és el que va guanyar la cursa ni en categoria masculina ni en categoria femenina. En categoria masculina es va imposar el Pol Morell amb 4 hores 23 minuts, un molt bon temps, i en les noies, en les fèmines, l'Alba Rivera també es va imposar amb un temps de 5 hores 53 minuts. Dèiem que ja més o menys se'n suma qui pot ser el guanyador, i és que l'Eduard Villalba va quedar quart, i amb aquest resultat ja suma un cinquè en la primera prova, un tercer en la segona en la llanera i un quart en aquesta, que el fa sumar molts punts com per segurament endur-se la victòria final. Haurem de veure-ho en la darrera cursa d'aquí una mica menys d'un mes, a la Corriols del Vallès, una cursa que es disputa aquí a Castellà del Vallès.
Però aquesta és l'única que és més curta.
Aquesta és més curta, tot i que l'han allargat, semblava que havia de ser una cursa de 24 quilòmetres, finalment en seran 25.900, o sigui que ja estem parlant...
Bueno, de la cursa sprint de la Copa Vallesana,
sí,
per dir-ho
sí,
així.
Sí, això sí. Ara, un bon trencacames, eh? El perfil és un perfil de puja-baixa, puja-baixa i agafa el ritme com puguis. Bueno,
a disfrutar-ho.
Ho intentarem explicar des d'aquí els micròfons de 13. I fins aquí l'actualitat d'avui.
13. I del món del trail running anem ara als que es desplacen per les muntanyes sobre dues fustes. Anem ara al món de l'esquimo. Anem amb Xavi Palaí.
Bones, Aleix, bones, companys de 13. Aquest cap de setmana, pel que fa al tema esquimo, ha sigut bastant tranquil·let. Hem tingut curses a casa, però com que hi ha hagut descans a Copa del Món, si us sembla bé, farem un repàs de les classificacions generals,
sí, sí,
per veure com tenim...
És que portàvem uns quants caps de setmana
intensos. Ja havien suat molt els corredors, així que aquest cap de setmana descans. Doncs ja comencem amb les noies. De moment la classificació l'encapçala la suïssa Marianne Faton amb 560 punts. Té una bona solvència perquè la segona és Alba de Silvestro, italiana, amb 463 punts. I tercera, també la italiana, Ilaria Veronese, amb 264 punts. És a dir, està bastant ben repartida el tema punts. I atenció perquè la quarta és ni més ni menys que Marta Garcia, amb 261 punts. És a dir, només a 3 punts de la tercera italiana. Perquè entenguem com funciona això dels punts, perquè clar, 3 punts és molt poquet, però és interessant saber com es reparteixen els punts en una cursa. És una mica, és un sistema una miqueta complicat, eh? Ja us aviso, jo l'he estat mirant aquesta tarda a veure com funcionava i és una mica complex. En primer lloc, el que es fa, a veure si ho puc explicar bé, quan s'acaba una cursa s'obté el que s'anomena el coeficient de cursa. No us explicaré com s'obté perquè és massa enrevessat, val? Però a partir d'aquest coeficient es calcula el que s'anomena punts de temps del primer guanyador. El primer n'obté sempre 100. Llavors el segon el que fa és es calcula el temps del primer, es divideix entre el temps del segon i es multiplica per 100. Llavors la xifra que això s'obté és una mica complicada, però
és
aquesta xifra,
aquests d'esquimo,
sí. I després aquesta xifra no s'acaba aquí, aquesta xifra es multiplica pel que us he anomenat abans el coeficient de cursa, i aquí s'obtenen els punts obtinguts a cada cursa.
Llavors cada cursa puntua diferent?
Exacte, la gràcia d'aquest sistema és que permet que cada cursa segons dificultat puntua diferent i també en funció dels temps generals, i a la vegada les diferències entre el primer i el segon van més en funció del temps que han fet i no tant de la posició en si.
És a dir, pots quedar... que és molt meritocràtic, o sigui, reflexa. Molt bé, la distància que hi ha,
exacte,
entre corredors, real.
I que tu potser quedes desè, però pel que fa a punts, pots quedar pràcticament els mateixos,
sí,
punts,
sí,
que un cinquè, un quart o un tercer, i que a més admet empats. Per tant, pot ser que un primer i un segon tinguin una diferència mínima de punts,
sí, sí, sí,
i que això la classificació pràcticament no repercuteixi. És una mica complicat explicar, no sé si s'ha entès,
bueno,
com ho he dit,
potser el
però
bueno,
la concepció
puntuació...
és aquesta, no?
Exacte.
Sí.
Home, està bé, com a mínim és bastant just, sembla que sigui bastant just.
Sí, sí. Ja us dic, la gent normal no sap com es puntuen a les curses, però bueno, els corredors ja ho deuen saber, així que això ho deuen tenir molt en compte. Bé, seguim amb les classificacions. També destaquem en noies la setzena posició de l'espanyola Ana Alonso, que en té 123. I en homes la cosa està més interessant pel que fa a classificacions de corredors nacionals, Bé, tenim que el podi el domina els italians, Robert Antonioli primer amb 488, David Magnini, també italià, 315, i per últim Werner Marti, suís, amb 291. Oriol Cardona té 93 punts i se situa 21è, que bé, no és de moment, atenció, que encara estem a la meitat de les curses, que encara tenim tela. No va tan bé com l'any passat.
L'any passat què va fer?
L'any passat, ara potser m'equivoco, però jo tinc entès que va fer alguna copa en alguna categoria. Ara no recordo quina, si no m'equivoco, en sprints, crec que va fer fins i tot algun podi. I a la classificació absoluta es va endur alguna copa general. Mm-hmm. Perquè també es puntuen, és a dir, hi ha la classificació general de totes les curses i després per cursa.
Sí, sí.
Però bé, veurem com va evolucionant. També hem de recordar que va tenir una molt bona temporada de córrer, com tornar seguint, sí. Així que no està gens malament.
David Magnini, ojo,
molt jove i encara queda molt per córrer.
No, apunta maneres.
Sí. Però també és molt interessant els resultats que hem tingut en categories inferiors de catalans. Pau Coll el tenim 9è en categoria espoir. A més, és una categoria on ara mateix hi ha més de 30 corredors. És a dir, és una categoria molt i molt forta i molt, molt competitiva. I també la posició d'Albert Pérez en juniors, que és 11è, també en una classificació de més de 30 corredors. És a dir, que brutal el paper d'Albert Pérez i el que li queda encara. I bé, de moment això és el que tenim de moment de classificacions. Repeteixo, estem a més o menys meitat de temporada, potser segon terç, encara queda molt per veure, així que la guerra està assegurada. I bé, per acabar ja passem a la cursa que hem tingut aquí a Catalunya. Destaquem el paper de la parella Xavier Freixenet i Ignasi Ferrer en la cursa Certescan, celebrada a l'estació d'esquí de Tavascan. Ha sigut la 28a edició, és una cursa molt mítica en esquí de muntanya a Catalunya, una cursa per equips. I bé, en categoria femenina només hem tingut una parella, en categoria absoluta, formada per Sílvia Puigarnau i Clàudia Temps, que llavors, evidentment, s'han endut la victòria. Ens agrada que hi hagi més corredors, però
exterior és bastant bé.
Sí, bé, aquesta no ha sigut la vegada. La prova ha reunit fins a una 70a d'esquiadors, és una de les clàssiques de l'esquí de muntanya català, i el recorregut de la cursa, un dels més espectaculars, podríem dir, bé, va a gustos, no això, però dels més espectaculars del Pirineu català, amb arribada als cims de Pic de la Coma del Forn, Montfort Cardo i Campirme. I ha posat a prova, evidentment, aquesta cursa, l'habilitat i la tècnica dels esquiadors a través de crestes escarpades, canals, bé, el que ens agrada, no? Baixades xungues de veritat.
I sí, sí, disputada al Paradís de
el
Catalunya.
Paradís. A mi m'agrada molt la Cerdanya, però reconec que si vols curses tècniques llargues d'esquí de muntanya, te n'has d'anar cap a Tavascan.
Sí, sí, sí. Cap allà. Allà és espectacular.
Allà bona teca, sí, sí. I bé, de moment això és tot. Ja us he dit, curtet, però intens, de moment el que tenim. Us seguirem la setmana que ve.
13. Esports de fons amb Aleix Muñiz.
Doncs ha arribat el moment, ha arribat el dia de tornar a conèixer una persona d'aquestes que potser ens hi creuem cada dia, que potser sabem de què treballa, que potser ens la trobem al bar, però que no sabem que en realitat és un autèntic heroi invisible i que dedica part del seu temps a transformar-se, calçar-se les bambes, posar-se sobre la bici o posar-se al banyador, tirar-se a la piscina i dedicar-hi unes quantes horetes, unes hores que fan que potser es converteixi en invencible. Avui porto un amic, un molt bon amic, del qual algun dia us n'he parlat i del qual algun dia també us he citat una frase que m'ha quedat sempre, que diu arrencada de burro i arribada de cavall. Avui, amb tots vosaltres, l'Aleix Calzina. L'Aleix Calzina és un xicot de 26 anys, nascut a Castellà del Vallès, però que viu ara a Sabadell, perquè Sabadell és la capital del Vallès Occidental, i al final tothom ve a Sabadell. Treballa en el restaurant familiar Mas Humbert, a Sant Feliu del Racó, i no té gaires aficions curioses, però li agrada molt, molt la fotografia, i és que allà a Sant Feliu té unes vistes del Vallès privilegiades. De petit practicava el bike trial, i de fet fins i tot va fer algun campionat de Catalunya amb unes posicions. Ojo, després en parlarem. Diu que fa esport perquè sempre ha tingut la necessitat de desconnectar de la rutina i del món i per trobar-se amb ell mateix. De petit segurament ho feia de manera més inconscient, però quan han anat passant els anys s'ha anat donant compte que el que necessita és estar estona sol per trobar-se això, amb ell mateix i connectar amb el seu jo interior. La seva fita de la qual està més orgullós és, atenció, una... però és que una fita com potser cap altre heroi invisible hem tingut aquí de moment. La ultramítica Andorra o la de 12 hores non-stop a Montmeló. I una altra que afegeix, així, amb to sorneguer, és aconseguir cansar-me en algun entreno. Però això ja us asseguro jo que ho ha aconseguit. Té com a repte el Pirinexus non-stop, l'Ironman de Barcelona i les 24 hores al Cap de Creus. Sempre que fa esport busca disfrutar, superar-se, descobrir nous llocs i emocions i conèixer gent. L'últim llibre que ha llegit és el Dear Evan Hansen, fa 1,86 m, pesa 80 quilos, té els ulls de color castany i els cabells de color marró. Utilitza unes Brooks Ghost 12, unes Coca Speed Goat i el seu menjar i beguda preferit són, atenció, la carn arrebossada i el Nesti. Doncs sí, efectivament, tenim aquí al costat una bona descripció amb teca, eh? Avui tenim teca, eh?
Avui tenim teca.
Aleix, benvingut al programa.
Moltes gràcies.
Estem aquí avui davant ben bé de... Jo diria que de tota la gent que conec, és potser una de les persones que té més quilòmetres a les cames. I de fet, quan ens vam conèixer, jo recordo que una de les coses que et vaig dir, ostres, sempre no, el Carles, que és un amic que tenim en comú, diu, m'ha dit que et diuen el bitxo, perquè estàs molt fort, fas moltes coses. D'on et ve tot això?
Bueno, tot això, jo, com has comentat, de petit ja practicava bike trial, i a mesura que han anat passant els anys, doncs, i vas desconnectant del món de la bicicleta de competició, vaig començar a sortir a córrer jo per passar l'estona. Primer anava caminant i a poc, doncs, per anar veient més coses en el mateix temps, doncs vas començant a córrer.
Clar, tu tens la sort de que vas viure durant molts anys a Sant Feliu del Racó i que per tant tens la mola a tocar de casa pràcticament, no?
Sí, la veritat és que sí. Molts entrenos que feia jo era sortir de casa i anar fins a la mola i tornar a baixar.
De fet, d'això us he de dir, estimats oients, que jo me n'he beneficiat perquè... com que l'Aleix s'ha patejat la mola de dalt a baix per tots els camins i caminets, doncs m'ha portat per alguns que després només m'hi porta una vegada. Explica per què només m'hi portes una vegada.
Home, perquè són zones que normalment no hi ha mai ningú i si l'ensenyes més vegades després porta tothom i coneix tothom aquells camins.
Sí.
Mare meva.
El tastet ja n'hi ha prou.
Amb un tastet, eh?
No sé què passa. Mira això. No sé què passa amb la gent que viu al voltant de la mola,
sí.
Però són com una mica secta secreta,
sí, sí, sí,
eh?
Sí, és com...
Bueno, és que hi ha molts camins que normalment pots anar un diumenge i no et trobes a ningú, i l'Aniol va entrenar amb molta gent i, porta...
Molt instagramer també l'Aniol, llavors.
Llavors, tu vas començar fent bike trial amb quants anys, per exemple?
Doncs amb 5 o així.
Amb 5 anys?
A mi, quan era molt petitó, allò, als 5 anys que ja comences a voler fer algun extraescolar, em anaven portant a totes les extraescolars de castellà i no m'agradava ninguna. Al final, l'última, em van portar el patinatge, el hockey sobre patins, i tal com em van deixar amb els patins posats, quan em van venir a buscar, estava al mateix racó que no m'havia ni bellugat. I al final, un company que feia trial en bici, doncs, bueno, vaig anar amb ell una tarda i ja em vaig...
Però això als 5 anys?
Sí.
I tenies un company de 5 anys que feia...
No, aquest company és 4 anys més gran que jo.
Val.
I com eren amics de la família, doncs ja vaig començar a sortir amb ell. Jo primer anava a veure, després ja et comencen a deixar la bici aquella petita i, bueno, a poc, doncs et vas engrescant.
Llavors, vas estar fent bike trial durant un quant temps?
Fins als 18,
fins als 18.
Sí,
i
sí.
Quin, la teva trajectòria en el bike trial... amb què es podria resumir? Aviam, fes-nos els highlights.
Bueno, tinc algun campionat de Catalunya, un campionat d'Espanya i un 6è del món.
Hòstia, escolta, li han dit ara invisible, sí. No? Aquí.
Però bueno, tot això ja fa molts anys.
Bueno, fa anys, sí, però jo us he dit que portaria aquí un autèntic heroi. I sí, estem parlant d'un superhome del bike trial. I un cop tu vas començar a córrer ja mentre feies bike trial o...
Sí, sí, de fet vaig començar a córrer pel meu veí, que ell anava fent curses de muntanya i sobretot molt de ciclisme, i quan tenia 16 anys acabats de fer, bueno, una mica abans, ja anava sortint a córrer més sovint amb ell i em va dir, hòstia, vull fer una cursa, i bueno, una cursa era una marató, i jo, pues, tot ignorant, vaig acceptar, i als 16 anys acabats de fer vaig fer la meva primera marató de muntanya.
I va ser la primera cursa de muntanya que feies?
La primera.
Vas estrenar amb una marató,
sí.
Així, per lo grande. Quina cursa era?
La marató Matagalls-Granollers.
Matagalls,
és una cursa que tira baixada, surts de Collformic, no, l'altra banda del Matagalls, bueno, puges al Matagalls, baixes cap a Collformic i direcció Granollers, que tot i que baixa, bueno, no deixa de ser una marató.
Home, devia ser curiós la cara dels veteranos que devien haver-hi allà corrent una cursa. Normalment les maratons, gent de 16 anys, no acostumem massa a veure'ls. Imagineu-vos la cara que devia fer tothom allà veient-te a tu.
Bueno, ha canviat, el món aquest de les competicions ha canviat molt, i fa 10 anys tampoc era el mateix, no hi havia aquest punt tan professional que hi ha ara, i tot era més de passar l'estona.
Llavors tu vas començar amb aquesta marató amb 16 anys, i a partir d'aquí ja et vas enganxar?
Bueno, vaig tardar 2 anys a fer la meva següent cursa, que també va ser una marató, però bueno, van ser 2 anyets que no vaig deixar de practicar, però bueno, muscularment a mi em va trinxar molt i no ho recomano, la veritat.
És que sí, a tots els oients que puguin escoltar-nos que tenen 16 anys, a veure, fer una marató està bé, però
ara no toca.
Ara no
sí,
toca.
Amb 16 anys no toca. Hi han curses cross, curses molt més curtes, i s'ha de treballar un altre tipus de musculatura que no pas aquesta.
Clar, és que l'Aleix ve de la muntanya, ve del poble, i ja se sap que la gent de poble...
Doncs, són més brutos.
Són més bruts, sí, sí.
Bueno, i comences a córrer per una persona més gran, que feia ultradistància. Aquell any crec que ell acabava de fer una 20a posició amb una Titan Desert de ciclisme. Al final, bueno, ell em va dir anem, jo pues, sense pensar-m'ho.
Llavors, per aquí al mig suposo que deuen haver-hi moltes més curses, però arriba un moment que et planteges fer, de fet, una fita espectacular per mi, que és l'Ultra Andorra. Primer de tot, explica'ns, quants quilòmetres són l'Ultra Andorra?
Són 112 quilòmetres i de desnivell té 9.700 positius.
Ens apropem a xifres del Mont Blanc, no? Potser del Mont Blanc. És a dir, amb distància potser no,
desnivell és molt desnivell. Penseu que l'Ultra Pirineu, que n'hem parlat molt aquí, són només 6.200 de desnivell, dic només, en 94 quilòmetres actualment. O sigui que estem parlant de bastant
més desnivell.
És
una cursa amb molt desnivell, bastant tècnica, però és això, és més que una cursa atlètica, la gent no corre tant, com la seva germana gran, per exemple, la mateixa cursa, es fa la cursa de 170 quilòmetres, que és la ronda dels cims, i la gent, bueno, té 12.000 metres de desnivell positiu. És a dir, la diferència entre la cursa llarga i la seva germana petita de desnivell és molt poc.
Déu-n'hi-do. I quantes hores vas estar per fer aquesta cursa?
32 i mitja.
32 hores i mitja.
Vas dormir o com
t'ho vas fer? No, la veritat és que vaig tenir sort que el tema son el vaig controlar molt bé i no em va agafar ni cap moment crític de son ni res. Vull dir, vaig anar fent del tirón.
I quin és el record que tens de 32 hores i mitja?
Deu ser horrible, no? Perquè 32 hores...
El record que queda és bo. La part negativa, crec que mentalment l'elimines, és una cosa molt curiosa. Sí que vaig tenir moments molt crítics, sobretot a partir de la segona meitat de cursa, cap al quilòmetre 60, em va començar a fer molt mal el genoll, i començava... El moment de pujar anava perfecte, però a l'hora de baixar... em costava molt, quasi que tardava més temps baixant que pujant, i això mentalment costa molt, però bueno, al final tens tota la gent que t'envolta, la gent que et ve a veure, la família, i només queda la part positiva.
Clar, i com m'entrenes per fer una competició tan llarga? Era la primera ultra que feies? N'havies fet alguna...?
Sí, havia fet alguna cursa més llarga abans, he fet la ultra de Barcelona, són 100 quilòmetres, Matagalls-Montserrat, vaig intentar fer la Ultra Pirineu, però també vaig haver de plegar al quilòmetre 70-80, crec que era, i bueno, em vas fent, i sobretot el tema d'entrenar és un entrenament constant de cada dia intentar fer quilòmetres, 17, 20, 17, 20. Els meus quilòmetres anaven per aquí, sí, diaris.
Podies tenir això, una mitjana d'uns 100 llargs la setmana?
Sí, sí, perfectament.
Sí? Déu-n'hi-do.
Sí, Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do. I tot per allà a la mola o entrenaves també...?
Primer feia molta mola, però clar, arriba un moment que sí que la mola és molt maca, però els camins ja els tens molt vistos. I també vaig fer gran part de l'entrenament a la zona del Puig de la Creu, que sembla que no, però també, com ha comentat abans l'Aniol,
sí, sí,
és una zona molt trencada de puja, baixa, puja i baixa, i he arribat a fer entrenaments al Puig de la Creu bastant bons.
I, jo crec. No, i a més, per allà, camins molt xulos, amb corriols molt, molt, molt bonics. Llavors, ens plantem ja uns anys més tard i decideixes que has mutat a hàmster i que tens ganes de fer 12 hores pedalant al circuit de Montmeló. Com se t'acudeix això?
Bueno, tot això és culpa de gent que t'envolta. Al final, jo segueixo molt el Jaume Tarés, som molt amics, i el seu germà Xesc. Hi ha gent que totes aquestes filigranes, curses estranyes, les fan. I bueno, per provar no hi perd res. I mira, em vaig comprar una bici de carretera uns mesos abans i vaig dir, bueno, ho provem. Total, són 12 hores. Sí que la putada, entre cometes, és que és de nit.
Aquest total, hauríem de passar en context.
Són de nit i comences això. Crec que començàvem, si no recordo malament, a les 10 de la nit i pedalant fins a les 10 del dia següent.
I què? Aviam, com et va quedar el cul?
El cul em va quedar bé, la veritat. Sí, no va ser tan dur com... O sigui, sí que és molt dur psicològicament, sobretot perquè és un circuit tancat i vas donant voltes i voltes i voltes. Però, bueno, físicament no és una destrucció com pots fer una ultra mític, una ultra Pirineu, una cursa a peu.
Es comptaves les voltes, allò que vas passar anys?
No,
porto 3, no, 4,
no.
24.
La veritat és que no. En fas tantes que no tens moment de pensar-ho.
Què trigaves en fer una volta? Més o menys.
La veritat, ara mateix, vaig arribar a fer 299 quilòmetres. Em vaig quedar a res de fer els 300.
Montmeló, que són 5 o 6 quilòmetres.
Diria que sí,
volta.
Més o menys. Pues mira, 5 i mig.
Moltes voltes.
Moltes voltes. Estaríem parlant 20-60 voltes, més o menys.
Sí, més o menys.
No, 60 voltes. Déu-n'hi-do.
Sí. El que s'ha de dir, que sembla que no, però Montmeló puja.
Sí?
Puja?
Sí. Em va sortir un desnivell positiu de 3.000 metres. Que són 300 quilòmetres,
sí, sí,
però hi ha una curva que és la pujada a la Moreneta que
a mida
que va passant les hores, aquella pujada...
Et deus conèixer les curves i tot?
Sí,
vamos,
això sí.
Millor que els de Fórmula 1, diria jo.
Quasi, quasi.
I ara, això és el que has fet fins ara, que és un... Vull dir, jo diria que és un bagatge espectacular.
Potent.
Em sembla que aquí no havíem portat a ningú. Vam portar el Roger, que havia fet l'Ultra Pirineu... Hem portat a gent que ha fet molts quilòmetres al llarg de la seva vida i que ha fet curses i ha competit, però que hagi fet un volum tan, tan, tan gros en competicions en concret...
I diferents.
I diferents.
La setmana passada parlàvem d'entrenaments creuats.
Exacte.
Mira.
Fa no gaire també vas fer un mig Ironman?
Sí, 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 justament el 18 de setembre.
I ja tens l'escopeta a punt...
A final d'any, sí, ja
tens,
la comencem a,
ja tens
a posar allà l'ull a la mira.
La mirilla ja la tens.
Sí.
Què faràs a l'octubre?
L'Ironman de Barcelona.
Sí, ojo, Déu-n'hi-do. Estem parlant de que aquí tenim... Sí, complet.
I falta esquí de muntanya, no, potser? Com ho tenim, això?
L'esquí fatal.
Fatal?
Sí, sí, és algo que no el domino.
Com l'entrenaràs, aquest Ironman? Com l'estàs preparant?
Doncs mira, de moment... no l'estic preparant específicament. Començarem cap al juny, principis de juny, ja a encarar aquest Ironman, i serà això, moltes hores d'aigua, moltes hores de bici, i al final córrer també, intentar posar allà, a les hores que hi càpiga, doncs el córrer.
De les tres disciplines, n'hi ha una que t'imposi més que una altra?
No, la veritat és que m'imposen les tres per igual.
Les tres juntes.
El que passa és que el córrer final ha de ser matador. Jo crec que quan baixes de la bici després de fer 180 quilòmetres has d'estar trinxat.
Escolta, i això del nedar, es comença amb nedar, no? És que jo no
sí, comences nedant.
No us crea molta tensió això de sortir
no sé quantes persones surten, sí, de sobte.
El Miquel Blanchard ho comentava un dia, sí, que no? Era com el moment més hostil de...
Més angoixant
de tota la cursa.
Està l'aigua, sí, amb tants,
sí,
de braços,
la veritat,
cops.
És que sí. El que passa és que ara la marca Ironman està fent un tipus de sortida que exactament no em sé el nom, però es va sortint per segons. Cada, crec que són 3 segons, van sortint, va. Així no surten els 3.000 no? persones de cop. Clar, pot ser que una persona surti 10 minuts després de tu i faci molt millor... Rolling Star. Doncs es fa el Rolling Star i clar, van sortint a temps i així no es fa aquesta marabunta de gent a dins l'aigua de cops que reps i dones per tot arreu.
I a part de l'Ironman de Barcelona, has comentat que en tens dos més. 24 hores Cap de Creus i Pirinexus Stop.
La Pirinexus
els noms.
Non-stop.
Non-stop. Pirinexus... Sí, hem pensat quan ho he dit. Pirinexus Stop, no. Això no té pinta.
Segur que el que vol és fer un non-stop.
La Pirinexus Non-stop és una cursa de 350 km de gravel. El gravel és una barreja entre bici de carretera i bici de muntanya. I bueno, són 350 km que has de fer en menys de 18 hores. Sense marcar, has d'anar amb el GPS i tu apanya't com puguis.
És a dir,
puguis.
Combina també el factor aquesta aventura, no? Imagino. De...
Sí, sí, el gravel sobretot és aventura i al final doncs, et deixen allà a la carretera, camí, pista, corriolet i fes el que puguis, et donen el track i tu l'has de seguir fins al final.
Això i les 24 hores del Cap de Creus. 24 hores, o sigui, tu sempre no en tens prou... amb una marató, no. Tu sempre... ha de passar de més de migdia.
No, les 24 hores Cap de Creus és el nom, però realment és una cursa de 87 quilòmetres per la zona del Cap de Creus. El que passa és que et donen 24 hores... Val. I és el nom que té, però no, són 87
quilòmetres. Adéu-n'hi-do, el terreny del Cap de Creus és, com deies, com molt diferent, però és semblant aquí al Puig de la Creu, que és un trencacames, eh? Puja, baixa,
constant.
I a més amb molta pedra, molt
i vent, terreny... depèn del dia, ojo, molt vent, eh?
Sí, fins. I tot hi ha una zona que passes per una cresta i depèn del dia de vent, doncs hi ha un circuit alternatiu per no passar per aquella cresta.
Doncs ja veieu que tenim aquí un heroi invisible amagat. Si mai passeu per Sant Feliu del Racó i passeu pel Mas Humbert a dinar, trobareu l'Aleix.
Amb les bambes posades.
Amb les bambes posades.
Per just a l'hora de...
Anirem a fer un programa allà,
això
potser.
Això com vulgueu.
No estaria malament, amb menjar amb viu, tot
ojo,
bé.
Eh?
Però després del moment de plegar hem de sortir, no?, a entrenar.
Em sembla fantàstic. O abans.
I llavors mengem
després,
abans, eh?
Abans i després, no?
Abans i després, ojo.
Al final hem de fer entrenament creuat.
Per les 24 hores non-stop.
Corre al matí, dinem. Escolta, i després una mica de bici.
Allà al Mas Humbert feu menjar per vegans, també?
Podem fer alguna cosa.
És que el Llure se'ns ha passat per vegans, per primaveres i per hiverns, i pel Llure, que pobret, bueno, no pobret no, que jo ho admiro.
Escolta,
molt,
sí.
I a mi m'agradaria molt també poder-ho fer, s'ha passat al costat healthy i eco i, bueno, al costat de les persones que són bones persones, no com nosaltres, que som uns assassins i ens dediquem a enviar gent que mati els animals per nosaltres. Total, Aleix, per on et podrem veure entrenar en aquests dies pròxims?
Bueno, aquests últims dies estic entrenant molt, sobretot aquí a la zona del Rodal, per agafar quilòmetres, rodar, i al final ara mateix no puc agafar un gran número de desnivell positiu, perquè al final necessitem les cames més àgils i més ràpides pels pròxims objectius.
Doncs ja sabeu, si us creu amb un home ben plantat, guapo, de 1,86 m i 80 quilos, que està per aquí al Rodal de Sabadell i que possiblement vagi amb gravel o corrent amb les seves Hoka Speed Goat...
Sí. Doncs, segur que sóc jo.
Segurament és l'Aleix. L'Aleix, l'heroi invisible d'aquesta setmana. I vosaltres què? Què espereu? Aviam si us convertiu en superherois ja.
I ara que hem escoltat el que l'Aleix s'ha plantejat de repte, aquells que ha assolit i aquells que no ha assolit i que s'ha plantejat poder-los aconseguir, arriba el moment de repassar quins són els reptes que fa una setmana l'equip de 13 es va proposar aquí, damunt de la taula. I sí, nois i noies que ens escolteu, aquesta setmana passada ha estat una setmana plena d'emocions. També han sigut emocions més agradables i menys agradables. També ha sigut una setmana d'encostipats. I arriba el moment de repassar què és el que ens havíem proposat i què és el que hem assolit i què no hem assolit. Abans de tot, el que començarem repassant aquí a l'esquerra dels micròfons de 13, que vosaltres no ho veieu, però sí que hi és. El senyor Noel Riba tenia un repte molt gran. Sabem que va segon de la Copa Pallesana de Trail Running. I tenia un repte molt ambiciós, que segur que les seves cames li haurien permès. Però creiem que no deixa de ser això un petit homenatge, que a vegades els reptes potser no es poden assolir per moltes coses, no són cap de nosaltres professionals, ni que fossin professionals. A vegades a la vida les prioritats passen per davant dels reptes esportius. Aniol, des d'aquest petit homenatge que et fem també i una abraçada que et fem tots en aquest recés que vas haver de fer aquest cap de setmana acomiadant a la teva àvia i que per això no vas estar a la sortida de la Vallès Drag Race, és un repte esportiu no assolit, però creiem que era un repte humà que vas assolir amb escreix. Per tant, des d'aquí et volem fer una abraçada molt gran i que tots els oients que escolteu 13 tingueu clar què és les prioritats que no heu de deixar d'oblidar mai.
Sí, diumenge no vaig poder córrer aquesta cursa perquè, com bé has dit, doncs, bueno, una d'aquestes coses que passen a la vida.
Ens fem grans.
La meva àvia ens va deixar i, per tant, no vaig poder anar a córrer la cursa perquè, evidentment, doncs, tenia coses més importants a fer. Però cal dir que, doncs, mira, per què no, en memòria seva, doncs, la propera cursa intentarem guanyar-la, no?
Home, i si no és guanyar-la, segur que t'hi esforçaràs al màxim fent-li aquest petit homenatge.
Exacte.
Perquè
i m'hagués agradat molt poder córrer aquesta cursa perquè a més ella era una amant bastant forta de la muntanya i d'aquestes muntanyes que tenim per aquí al voltant de Sabadell i hauria sigut bastant bonic poder córrer-la pensant o estant d'alguna manera, però la vida és així i per tant doncs haurem de buscar un altre moment per
de retre-li el teu particular homenatge.
Exacte.
I doncs si aquestes eren les muntanyes en les que entrenes, que a ella també li agradava estar i tot, segur que ella hauria estat molt orgullós de veure el seu net suant la cancel·lada, el Llumillo. I si no va ser aquest diumenge, doncs el Llumillo es suarà properament.
A la propera, sí, sí.
Per tant, creiem que és repte humà assolit per part de l'Aniol Riba. I ara que hem fet aquest moment de petit homenatge emotiu, toca deixar estar una miqueta la llagrimeta i ens passem cap al món de l'amor. El món de l'amor que porta a la taula el senyor Xavi Palaí. El Xavi Palaí tenia un repte molt important. Era un repte que l'havia de realitzar un dilluns, que és quan ell es lleva a Girona, i direu, per què a Girona? Doncs mireu, amb la musiqueta ja ho deduireu. Doncs el Xavi li tenia ganes de fer una pujada en una muntanya i aconseguir-ho fer en menys de 22 minuts, que era el seu rècord. I ara, Xavi, et passaré el micròfon a tu i ens hauràs d'explicar què és el que va passar el dilluns en aquest repte dels 22 minuts.
Doncs que aquest dilluns no m'he llevat a Girona. M'he hagut de llevar a Sant Cugat, com cada dia, perquè he hagut de fer un canvi de repte, no? He de començar a escriure el TFG, perquè s'està acabant el curs, i no hi havia res més a fer. Així que no hi ha hagut repte completat per part de córrer, però, bueno, puc dir que he començat...
Però segueixes enamorat, no?
Segueixo enamorat, esclar.
Val,
que sí.
Clar, perquè, clar, aviam, si estem aquí tot avui en secció de llagrimeta, tampoc cal aquí que ens acabem... Deixem les llagres,
no, saps? No, simplement que les responsabilitats acadèmiques han hagut de superar les esportives.
Escolteu, nois i noies, esteu veient que avui estem fent tota una lliçó de vida.
Exacte.
És molt bonic viure apassionat per l'esport, però mai heu de perdre el nord. Encara que hi hagi més direccions, si el perdeu, mai l'heu de perdre. I fins aquí el Xavi.
Ho vull deixar per la setmana que ve, eh?
Vale, sí, doncs la setmana que ve, però encara no havíem començat a fer-los de la setmana que ve. Vale, molt bé. I ara m'autoqüestiono a mi mateix i dic, Aleix, què és el que havies dit fa una setmana? Doncs fa una setmana havia dit que volia fer moltes coses, però vaya, vaya, muchachos, resulta que el constipado me atacó a mi persona. I clar, com bé sabeu, no sé si és perquè tinc el nas gran o perquè estic encostipat, però la qüestió és que es va condensar tot això aquest cap de setmana amb aquell dissabte que va fer tan fantàstic i degut a que en breus dies aniré a visitar la Lusitània en busca del fado autèntic, doncs vaig dir, si surto aquest cap de setmana em quedaré tot trinxat. I llavors, bueno, sí, vaig poder córrer, que era una part del repte, vaig poder córrer també dilluns, però el cap de setmana em vaig quedar a zero de bicicleta. Per tant, en aquest cas, les prioritats també de l'ésser humà i de pensar que el gaudi vindrà després em van fer que queda't a casa, que estàs bastant cardat i que estàs fotut. Per tant, Toni, no sé si això és un au, 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 o és repto no conseguido, eh?
La meva excusa era més creïble.
No, no, si és veritat, si encara estic encostipat, faig veu de nas, sempre, perquè la tinc, el tinc així, però és així. Doncs escolteu-me, vist aquest o fracàs o hàndicaps que hem tingut tots plegats, crec que ens, no posem els reptes damunt de la taula per la setmana que ve.
Jo en tinc un, però...
Jo el tinc.
Fem-los.
Vinga, les ondes són vostres, muchachos.
Jo ara fa molt temps que no agafo la bicicleta de carretera. Bueno, sí, fa molt temps que no faig una tirada llarga i és probable que aquest dissabte pugui anar fins a Sant Pere de Torelló en bicicleta, des d'aquí a Sabadell.
Però escolta'm, d'aquí allà i tornar o d'aquí allà,
no, allà i allà em quedo perquè és Carnestoltes i allà fan festa i bueno, doncs...
Escolta'm, aquí Sant Pere de Torelló, què hi ha aquí? 70 quilòmetres? 90?
No, faré volta anant cap a Monistrol i després pujant cap a Prats de Lluçanès i així, que segons el Google Maps posava que eren 113, que bueno, doncs, el més llarg que he fet últimament van ser 75, que de fet vam fer amb l'Aleix.
Amb l'Aleix de Can Bombert,
que em vam fer 75 per muntanya, però. I ara 113...
Home, 75 per muntanya,
Sí. Ell anava amb la gravel, ojo.
Paradeta a esmorzar, per això.
Paradeta a esmorzar. Doncs intentarem arribar això a Sant Pere i m'agradaria poder fer-ho amb una mitjana...
Mira, no fem mitjana, fem que puguis fer la tirada llarga.
Sí, la farem.
Siguem això. Molt bé, repte posat. Xavi.
Jo aquest cada setmana vaig a fer fotos de sobre el meu TFG, també, i és fan la cursa Esquimo 10 a Andorra. És una cursa que enllaça, una cursa en parelles, que enllaça diferents refugis que hi ha per Andorra. Aquesta en concret dura 2 dies, així que tindré feina. I a més és una cursa no circular, per tant, per poder enganxar les fotos de la sortida i l'arribada, i també les que vull fer pel mig, significa que hauré d'anar perseguint els corredors amb el cotxe i després, a més, pujant al cim.
És a dir, que tu també aniràs amb esquimos i anar fent... seràs un depredador.
Un depredador
d'imatges esquimotèniques.
Exacte.
Ostres, el nostre esquimo power addict és tot... Sort que hem ficat això en el sou, tots aquests treballs.
Exacte, home, sort. Si no podria fer aquests viatges.
TFG patrocinat per 13 Esports de Fons. Doncs el meu repte serà poder, aviam si puc sumar algun dia més de córrer. No sé si podré fer gaire bici perquè, com bé us dic, aquest cap de setmana llarg de Carnestoltes, doncs aprofitaré per anar a Lisboa a escoltar O Fado Autèntico.
Oh, això també ho paga 13,
Ho paga 13, todo pagado, o escutamento de fado.
Eu coração.
O coração late profundamente.
Oh.
Tony, acho aqui a secção de do reto. Doncs aquí fins aquí la secció del repte de 13. Seguiu escoltant i seguiu les nostres xarxes socials per veure aviam si és cert que fem el que hem dit. Gràcia Maria.
13.
Arriba el moment de la tertúlia de 13. La petita diferència que hi ha entre un esportista popular, entre un esportista popular i en un esportista d'èlit. Quines són aquestes diferències? Són senzillament diferències de rendiment? Són diferències de com plantejar-se les coses? Són diferències d'aptitud o són diferències d'actitud? Aquest és el tema que avui parlarem a la tertúlia. Com afronten els seus reptes esportius? Com afronta la seva jornada i la seva rutina d'entrenament un esportista professional? Com l'afronta un esportista popular o amateur? O com l'afronten la gran majoria d'esportistes que coneixem aquí a 13 i que també són els nostres protagonistes moltes vegades, o nosaltres mateixos, els esportistes que en podríem dir una miqueta populars, aquells que no s'ho prenen d'una manera lleugera, que tenen clar quin és el camí que s'ha de fer per entrenar, però que evidentment no poden dir-ho professionalment de l'esport. Aquesta dicotomia, aquest dubte que genera, aquestes obligacions, aquest estrès que també genera l'esportista popular, l'esport de rendiment, com l'afronteu i com el veieu vosaltres? Què en penseu? Creieu que hem fet les categories bones? Popular, popular i professional? Creieu que són tres categories que ens podrien englobar una miqueta el que... la manera de plantejar el tot, sí. O com ho veieu vosaltres? Aviam.
No, sí, jo crec que...
I com descriuríeu què és aquest tema cadascun? I tenim també avui a la taula, perdoneu-me, el senyor Aleix de Can Gombert, aquell lloc on anirem a fer un programa i on menjarem d'allò més bé.
Doncs, sí, jo
parla,
crec que...
Parla l'Aniol, no l'Aleix de Can Gombert.
Mas Humbert.
Ara jo m'he quedat sense postres, que ho sapigueu.
Doncs, no, jo crec que les categories les has pogut fer, sí, bastant, sí, tres categories bastant sí, esquemàtiques, és que, no? Sí,
roben a tothom.
Clar, la cosa és els esportistes d'elit, no? Aquests ja tenim clar que tenen una alimentació,
una dieta
molt cuidada,
clar, aquí estaria, aquí, preparada. Aquí és el que el plantejament és, com a esportistes nosaltres que professionals, crec que cap de... Jo no he estat mai professional. He pogut estar dedicant gairebé només a entrenar en el passat i mirant de fer una vida gairebé com de pseudoprofessional, però que això no volia dir que fos un esportista professional. I a nivell particular això genera un estrès, una angoixa, una actitud que has de tenir a l'hora d'afrontar tot. Però m'agradaria també que participéssiu i aportéssiu vosaltres a la tortilla si creieu que això genera una angoixa també a molts esportistes que tenen una feina que, alhora com estàvem parlant avui, quan estàvem parlant de les prioritats, que a vegades la vida mateixa et fa canviar les prioritats, i està bé plantejar-se reptes esportius i ser conseqüent amb els reptes esportius que et fas, però hem de tenir clar que, clar, un esportista professional, si inclús els esportistes professionals tenen clar que a vegades hi ha prioritats que han de tenir, però com discernim i com juguem. Aquí l'Anna Muros algú també tindria a dir moltes coses, com juguem amb aquesta, amb tot, podria ser des de nutrició, de com ens planifiquem l'entrenament, de com descansem, de com vivim aquests reptes que tenim, com ens involucrem i l'angoixa i l'estrès que ens genera. Com ho veieu vosaltres tot això? Va. Bàsicament era parlar d'això.
Suposo que funciona, o sigui, depèn molt dels objectius, no?, que tu tinguis al final, o sigui, clar, jo ara parlo només en veu meva.
Objectius esportius o objectius vitals?
Jo crec, personalment, que el millor que podem fer, si no som professionals, és agafar-nos amb el punt de disfrutar.
Sí, total.
No podem arribar a tenir una angoixa per si entreno, per si no, per què menjo, per què deixo de menjar. Al final, nosaltres tenim un altre dia a dia i crec que hem de no deixar de fer res ni deixar de menjar alguna cosa que ens vingui molt de gust per al simple fet del diumenge anar a fer una cursa.
Clar, és que jo crec que al final es tracta de ser conseqüent. O sigui, fins i tot pels atletes d'elit, si no disfrutes fent esport, no té cap mena de sentit, i sí que és veritat que ells han d'aguantar dosis de patiment doncs molt més altes, precisament perquè aquest patiment després els hi porta una millora, etc. Però per tant crec que s'ha de ser conseqüent. Si tu ets un atleta que surts a córrer, no sé, dos cops a la setmana i vas en bici un i no t'importa gaire, així t'apuntes a quatre curses a l'any o cinc, no t'has d'angoixar per res, has de disfrutar-ho.
Jo crec que aquest perfil que estaries dient seria el perfil com d'atleta popular.
Exacte.
No que ni s'angoixa, fa el que fa, entén l'activitat física per gaudir-ne, i que no genera un estrès més gran de compte.
Ara, potser aquesta persona porta un temps entrenant i de cop diu, ostres, doncs vull millorar una mica. Doncs potser sí que haurà d'introduir uns canvis, a part de la regularitat i constància que tingui, no? En a nivell doncs d'alimentació, de rutines d'entreno, fins i tot de que el disfrutar serà una mica diferent, no sé com ho veieu.
És que avui en dia també sembla que si no fas grans curses o grans resultats,
sí, és veritat.
Hi ha molta pressió, sobretot també sobretot a les xarxes o també amb el boca a boca, que si no fas grans resultats o d'allò...
És perquè potser tenim molta...
Boca orella.
És que ell està enamorat. És perquè...
Depèn de la intimitat dels qui parlin.
Escoltem una cosa, però és potser perquè, clar, evidentment ara hi ha molta més informació, estem molt més mediatitzats i també som una miqueta esclaus de comunicar-ho tot, d'estar constantment explicant què fem, d'estar constantment, estar pendents del que fan els altres, i això potser ens oblida el fet de ser més, un treball més introspectiu de què és el que fem nosaltres. Un esportista professional busca un rendiment, i un esportista professional, en tot cas, qualsevol esportista professional t'ho dirà que sí, evidentment li agrada l'activitat que fa, però potser el 60% dels vegades que va entrenar segur que preferia quedar-se a casa. I ha de fer-ho perquè no li queda més tutia.
Segurament.
Digueu-me vosaltres quantes vegades heu fet això. En tot cas, segur que hi haurà facetes de, per exemple, quan estàs al centre de tecnificació, tu potser Xavi, o quan, per exemple, quan estiguis a 3 setmanes de l'Ironman, o un mes de l'Ironman, per exemple, tu,
sí, la veritat és
et tocaran
que...
entrenar perquè et tocaran, no et quedarà
per
més.
Per obligació.
I això serà, i això per això moltes vegades, quan et passa per obligació, què passa quan assoleixes aquest repte?
Jo crec que has d'intentar canviar una mica el xip. Quan veus que hi ha de ser alguna cosa com a obligació d'haver d'anar a entrenar, has de canviar el xip. Jo moltes vegades... has de sortir, saps que has de sortir, i al final dic, bueno, surto 15 minuts, si d'aquí 15 minuts no em ve de gust, doncs agafo i torno. Mai tornes. Vull dir, això és algo... Tu
però surts, clar, això vol dir que, diguéssim, el teu plantejament...
Però has de fer un treball de... Bueno, sortiré 15 minuts, m'obligo 15. Si d'aquí 15 minuts no em ve de gust, jo torno.
Clar.
Perquè al final no estem aquí per guanyar-nos-hi la vida, ho fem perquè ens agrada i perquè disfrutem.
Però, ojo, perquè a vegades aquesta obligació de que estem parlant ara... Quan
això genera un estrès, eh?
Sí, sí, però vull dir... Tu potser la pots, ho pots arribar a gestionar bé, tu pots, s'apropa una cursa important i tu com a participant pots entendre que aquestes últimes setmanes no pots fer el tonto. Però què passa amb la resta de persones que t'envolten i no ho entenen com tu? A mi m'ha passat tenir una cursa quan tinc un examen abans o poc després. I a cops que he sacrificat hores d'estudi, ja sigui perquè tenia menys ganes o pel que sigui, per poder entrenar bé aquesta cursa que s'apropa. Això molta gent no ho entén i depèn de qui és et pot afectar més o menys.
No, bueno, clar, llavors tenir, és el que estan dient, les prioritats.
Clar, és de, com és ho definir... fan entendre això, els teus pares o la teva parella o els teus professors també?
Bueno, clar,
la importància d'una cursa quan tu no ets un professional que surt per la tele.
Però bueno, per tu és important. A veure, jo crec que, per exemple, en el cas dels pares, és probable que en el cas concret que tu hagis dit ho visquin d'aquesta manera, no? De dir, escolta...
Home, perquè tenen una capacitat d'objectivació sí, molt més gran sí. I tenen clar quines són les prioritats principals, a no ser que t'estiguessis guanyant un sol per una cosa.
Però jo crec que, a veure, segurament, si tu, amb la teva manera de fer, demostres el que és important per tu, encara que, o sigui, clar, en el cas aquest d'un examen, però en d'altres casos, al final, tu el que desprens amb la teva actitud vital... És la importància que li dones a cada cosa i segur que la gent que t'estima acaba entenent-ho i si no ho entén no queda un altre, vull dir...
És que no t'estima tant.
Exacte. Exacte. No? Vull dir, tu has de demostrar el què i ja està.
Doncs, escolta'm una cosa. A mi el que m'ha agradat és el que ens plantejava l'Aleix, doncs que, escolta'm, que estem per passar-nos-ho bé sí, sí. I ja està. Això estaria molt bé que s'ho plantegés tothom, perquè, clar, quants esport... a l'estrès que genera un esportista professional el té, però aquí els grans casos que ens trobem és tot aquest ventall de populars, gent que ja potser són màsters, que ja són adults i tot, i que gairebé entrenen més que quan podien ser, en tot cas, tenien 20 o 25 anys, i que es troben amb aquesta angoixa i que, en tot cas, no viuen les coses, per tant, suposo que segons l'Anna Muro això serien facetes no resoltes a nivell personal, que els hi faltaven abraçades o alguna cosa, però està clar que hem de gaudir i gaudir de cada moment de tot. Escoltem una cosa, Aleix, ens ha agradat molt poder-te tenir avui al programa, ens ha agradat molt escoltar-te a la tertúlia i ens agradarà et convidem, i ara aquí ho fem a més amb obert, a que formis part i vinguis més sovint aquí a 13. Ara parlarem allà amb el Toni i et farem el check i el contracte del programa. Fins aquí la tertúlia de 13.
13 esports de fons. No saps què escoltar quan surts a entrenar? Necessites activar-te amb la música de Spotify? 13 esports de fons, la playlist.
13 esports de fons, sense espai, el teu buscador de Spotify.
Tots els estils, la música més actual i la de tota la vida.
Segueix-nos a una playlist que actualitzem cada setmana, la música més motivadora i activa per al teu entrenament.
Segueix a Spotify la llista de 13.
13. Esports de fons amb Aleix Muñoz.
I fins aquí el 13 d'avui. Us ha acompanyat l'habitual equip de Fons Addictes, el Xavi Palaí, l'Aniol Riba i el Llorenç Esteve. Voleu escoltar totes les temporades de 13? Baixeu-vos i escolteu-vos totes les temporades al podcast a l'enllaç d'Instagram 13 Esports de Fons. Voleu saber què fan els membres de l'equip, on entrenen i com desenvolupen la seva Fons Addicció? Entrevistes, personatges, indrets i resultats d'actualitat a l'Instagram, Twitter i YouTube de 13 Esports de Fons. Si teniu dubtes, suggerències, resultats o coneixeu alguna o algun fons addicte, feu-nos arribar a la bústia de 13 Esports de Fons. Gràcies per formar part de 13 i d'aquests 76 programes. Soc l'Aleix Muñoz i us espero la setmana que ve per seguir gaudint dels Esports de Fons des dels micròfons de 13. Fins aquí els 60 minuts de 13. Fins aquí l'hora de 13. Cuideu-vos i gaudiu molt.